Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Coronavirus ha encarit els serveis d'algunes entitats socials. Divendres, la presidenta d'Andy Down Sabadell explicava que algunes de les iniciatives que ofereix l'entitat han incrementat el seu cost perquè ha calgut contractar nous tècnics per la reducció dels aforaments. A més, Dolors Pallàs explicava que també s'ha hagut de fer una forta inversió per dotar l'espai en les mesures necessàries per combatre el coronavirus. Ha passat això d'altres entitats de la ciutat? Per començar-ho a saber, avui al Cafè de la Ràdio ens fixem en la situació de la cooperativa Zippo. En parlem amb el seu gerent Xavi Martínez. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara a la cooperativa Zippo?
Bueno, la situació en aquests moments seria, podríem parlar d'una normalitat, però amb alguns matisos.
Uh-huh. Amb quins matisos?
Bueno, bàsicament seria els espais per atendre, diguéssim, els usuaris, doncs, com comentava la Dolors Dandi, doncs també ens hem vist d'alguna manera doncs, que pel tema del pla de contingència i per la Covid-19 que ens està colpejant des del mes de març. Doncs tot això el que fa és que tinguem que prendre algunes mesures en quant a aforaments, en quant a limitacions, i aleshores doncs, bueno, no estem atenent el 100% de tots els usuaris, sinó que hi ha alguns que, d'alguna manera, per les seves patologies, és més prudent que estiguin al seu domicili. Per tant, els atenem des d'aquí, però via telemàtica, doncs, enviant-los tasques i feines al seu domicili, i els altres, d'alguna manera, doncs venen amb uns horaris, diguéssim, diferents pel tema de la capacitat, no?, dels espais i per respectar les mesures del metre i mig, no?
Uh-huh. La Dolors Pallàs d'Andy ens explicava que, de fet, el que ells havien hagut de fer era incrementar de forma important la inversió que s'estava fent doncs, per dotar els diferents serveis dels tècnics que feien falta per cadascun dels serveis. No? Un servei que abans podies tenir 10-12 persones amb un sol tècnic, ara necessitaves tenir dos grups de 5 persones amb dos tècnics. No sé si això també us està passant.
Sí, sí, igual. Sí, sí, exactament el mateix. Hem hagut de duplicar l'atenció. O sigui, tenim menys usuaris perquè, bueno, pel que et comentava, per les mesures, diguéssim, de seguretat, pel tema de la Covid, però sí que és veritat que hem hagut de duplicar el servei amb atenció als usuaris, també igual, o sigui, el que abans hi havia un tècnic per 8 persones, ara hi ha dos tècnics per 8 persones.
I amb els usuaris que no estan venint, com heu decidit quins no poden venir o quins és millor que no puguin venir?
Bueno, nosaltres no hem decidit, de fet és un consens que es fa amb la família, així com també amb els metges, perquè alguns d'aquests usuaris tenen patologies afegides, diguéssim, a la seva discapacitat, per tant, és un col·lectiu de risc, i per tant creiem més oportú en aquest moment doncs, que bueno, quan des del domicili el que fem són videotrucades, els enviem tasques a través de la web perquè ells realitzin i facin, vull dir que no hem perdut el contacte, però fem aquesta com teleassistència, per dir-ho d'alguna manera. Sempre estem parlant, quan parlem dels usuaris que són del col·lectiu de persones que estan ateses en els serveis nostres d'àmbit assistencial i educatiu.
Mm-hmm. Clar, de fet, aquesta és la qüestió per la primera que et volia preguntar, no?, per aquest àmbit assistencial, que després parlarem del Centre Especial de Treball, que segur que hi ha hagut canvis que s'han hagut de posar en marxa, també. En els casos, doncs, per exemple, de la part més residencial, hi ha hagut canvis importants, també, en aquestes llars residència?
Sí, també hi ha hagut canvis molt importants, perquè, bueno, com bé sabeu, una d'elles vam estar quan va engegar la situació de la pandèmia cap a mitjans de març, doncs una d'elles va estar confinada durant quasi 2 mesos. Val? I allà vam tindre els usuaris que teníem, tots ells donaven positiu amb la Covid, en aquest cas, si no recordo malament, eren entre 7 o 8 persones, que tots ells s'han recuperat, menys algun, que malauradament ens ha deixat, val? Però la majoria es van recuperar tots i tots estan bé. Llavors nosaltres, per prudència i també perquè estem sota el paraigües del Departament de Salut, doncs, evidentment, seguim donant el servei també de centre de dia, però el donem a la mateixa llar residència. les hem adaptat, ens hem readaptat, també hi ha reforç de monitors que van a donar aquest servei als matins, per tant, doncs, tot, o sigui, també ens ha canviat tot, eh? O sigui, tot el món. Nosaltres érem llar residència, vull dir, un espai on feien l'activitat diurna, venien aquí al carrer Malaia a fer l'activitat i després tornaven cap a la llar, doncs, a fer doncs, el que fem tots, no? Estar amb la família, bueno, estar amb els seus companys, els caps de setmana, i ara el que fem és que és un servei 24 hores, o sigui, ens hem convertit en una residència de 24 hores sense voler-ho, no? Malauradament, degut a aquesta situació que tenim, i per precaució i per prudència, i per mantindre l'estanquitat dels grups, per no fer barreges, doncs seguim amb aquest programa de moment.
Per tant, tota la part que es feia en el centre de dia es fa a la mateixa llar residència per mantenir aquests grups estables.
Correcte, exacte.
Per tant, això també deu haver implicat un increment de cost de personal, entenc.
Sí, sí, sí. Això ha implicat un cost important, no només de personal, sinó perquè ja et dic que cada matí doncs, hi ha un grup de monitors del centre ocupacional que es desplacen en aquestes llars a donar aquest servei, sinó que, a més, doncs, un servei 24 hores implica doncs, tota la despesa doncs, de dinars, clar, tot eren serveis que nosaltres no tenim concertats amb l'administració, però clar, que degut a aquesta situació que estem vivint ara, doncs els hem de donar, no?
Ah, clar, perquè el centre de dia no era de SIPO, és a dir, és una feina que SIPO està fent però que no tenia un espai on fer-la.
A la residència, no. Per tant, doncs, tota la despesa que hem tingut durant tots aquests mesos fins al juliol, perquè penseu que fins al juliol els serveis estaven suspesos. Vull dir, els serveis diurns d'assistència educatius al centre ocupacional estaven suspesos des del 13 de març fins a pràcticament finals de juny. Per tant, durant tot aquest temps, les persones que estaven al centre de dia però que els teníem a residències, doncs, bueno, doncs tota la despesa que van generar doncs de dinars, d'atenció 24 hores, etc, que és una despesa important, doncs tot això ho ha hagut d'assumir, de moment, l'entitat.
Heu hagut de fer una mena de sobrecost?
Sí, sí, sí.
Heu fet un càlcul de quin sobrecost us ha suposat?
Bueno, nosaltres així per sobre et parlaria que estem entre la forquilla dels 50 i 70.000 euros. Només això que t'estic parlant, només durant aquesta època i aquest servei.
És a dir, només amb les llars residència hi ha hagut un increment d'entre uns 50 i 70.000 euros.
Sí, aproximadament. Et dono una forquilla així més o menys ampla, però bueno...
Que està assumint seria... qui?
L'entitat, SIPO. Sí, directament SIPO. Perquè tampoc ho ha repercutit en els seus usuaris. És que tampoc ho podem repercutir. Per tant, tot això ho estem assumint nosaltres directament. O sigui, diguéssim, amb els nostres recursos propis, vaja, per dir-ho d'una manera.
Anem al centre especial de treball, perquè entenc que també és un espai on s'han hagut de fer canvis, no? En aquest sentit, el centre especial de treball, com està funcionant?
Bueno, el centre especial de treball sí que és cert que des del mes de finals de juny, aproximadament meitat finals de juny, ha tornat a la normalitat, però també vam tindre aquest impacte important des de mitjans de març fins en aquesta data que et comentava del juny, que vam tindre serveis suspesos, per tant, nosaltres no podíem anar a treballar a casa dels clients perquè eren empreses que estaven tancades, val? I inclús també activitats que fem dins de l'àmbit públic, també hi havia alguns espais o alguns serveis que també estaven suspesos degut a la Covid, evidentment. I tot això el que va portar i comportar és que, bueno, d'alguna manera, clar, la facturació també ens caigués amb uns imports importants. Penseu que el mes de març vam tenir, per exemple, ho dic el mes de març, que va ser el primer mes que vam tenir, vam tenir una caiguda d'un 40%. El mes d'abril, que va ser el mes més crític, vam tenir un 65%. I llavors al març ja es van anar recuperant, però bueno, fins i tot vam tenir un 40%. O sigui, la mitjana més o menys d'afectació fins a data d'avui estaríem parlant entre un 20 i un 25% de baixada d'ingressos en el centre especial de treball.
I aquesta baixada d'ingressos s'està recuperant? És a dir, teniu la sensació que aquest setembre ho esteu recuperant?
La veritat és que estem notant una mica un petit, no diria rebrot, però sí un... Bueno, vull dir, no estem caient, per tant, ens estem mantenint, però sense poder arribar a les xifres que d'alguna manera doncs, bueno, tenim posades al nostre pressupost, que com sabeu com a entitat social, el nostre pressupost sempre és un pressupost que, com que no repartim beneficis, per la entitat social és un pressupost molt ajustat, per tant, el marge és molt curt, i la veritat és que, a veure, no arribem ni de bon tros a poder fer la facturació que necessitaríem.
I quines conseqüències pot tenir?
Bueno, de moment les conseqüències de moment són assumides per l'entitat. Ens hem hagut, doncs, com moltes empreses i moltes entitats d'aquí de la ciutat nostra, doncs ens hem hagut d'endeutar, doncs, recollint les eines dels ICOs, i bueno, i estem intentant treballar, lluitar i tirar endavant per, doncs per sortir-nos de tot plegant, com la majoria del sector nostre. Però realment és molt dur, és una situació dura i complexa, però a veure, nosaltres, com bé sabeu, bueno, ja és ben conegut a la ciutat, nosaltres hem de tirar endavant. Ja vam tindre un problema important l'any 2012, amb tot l'impacte de les retallades, etc. Doncs bueno, encara no ens hem refet d'allò i ara tornem a estar en una situació complexa, però ho tirarem endavant. Vull dir, la nostra intenció no és... Tampoc hem fet cap ERTO. Per tant, la nostra intenció és seguir mantenint els llocs de treball i seguir treballant i lluitant per tirar endavant el nostre projecte, que no, bueno, i la nostra gent, que no els podem deixar a la cuneta.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit entenc que el repte és majúscul, no? Perquè a més un sector com els centres especials de treball, no sé si heu hagut d'incrementar o de posar unes mesures de seguretat molt més estrictes que en d'altres sectors o en d'altres espais.
Sí, nosaltres hem tindre que fer un pla de contingència, val? Aquest pla de contingència el vam fer al juny, el vam tirar endavant durant tot el mes de juny, i evidentment que sí, que hem hagut de reforçar bueno, tota la despesa que hem hagut de fer amb senyalització, amb tot el material que hem hagut de, diguéssim, que comprar i que seguim comprant i que seguim necessitant. I clar, tot això el que ha fet també ha sigut, seria una altra part també d'impacte econòmic, que també serien uns quants mils euros, que també hem hagut de, bueno, doncs de moment, doncs de gastar-los, perquè tampoc tenim altra opció. Sí que hem demanat subvencions, hem demanat ajuts, però de moment estem a l'espera.
Uh-huh. Actualment estan tots els treballadors ja treballant en torns habituals o s'ha hagut de fer alguna mena de reestructuració també de les jornades laborals?
De moment, clar, el nostre, bàsicament, el que és el centre especial de treball, et faré un parell de diferències, eh? Uh-huh. Vull dir, perquè és que si no és difícil de poder entendre. Uh-huh. El que és la part laboral, la part del centre especial de treball, doncs ens hem adaptat tots a uns horaris, diguéssim, que fem de 7 del matí a 3 de la tarda. Per tant, estem fent jornada intensiva, allò que se'n diu jornada intensiva, i seguim fent jornada intensiva. Amb tot això el que aconseguim és que d'alguna manera, doncs, bueno, tenim totes les tardes una mica perquè, bueno, doncs per no acumular, no?, matins i tardes i dinars, etcètera, etcètera. Tot això era molt complicat, no? Aleshores, per això mateix vam fer, escolta'm, venim al dematí i al migdia, doncs, tots a dinar cap a casa i fins l'endemà. Per tant, sí que hem hagut de reestructurar alguns horaris, i en la part assistencial, la part del centre ocupacional, aquí també hi ha usuaris que també només fan servei, diguéssim, de torn seguit, no a les 7 del matí, evidentment, sinó que entren a 8:45 o a les 9, alguns pleguen al migdia, i altres doncs sí que fan matins i tardes, fins a 5:45. Però ens hem hagut d'adaptar tant amb torns d'entrada, també amb torns d'entrada també, perquè són entrades esglaonades, com en torns de sortida. Tot això repercuteix, està clar.
Mm-hmm, perquè les jornades també són més curtes.
Sí. Les jornades són de... Normalment, els treballadors amb discapacitat intel·lectual, la seva jornada laboral són de 7 hores i mitja. Uh-huh. Ho dic una mica perquè també és una mica, és una mica diferent a la resta, no?, diguéssim, els que fem 8 hores o 40 hores a setmana.
Uh-huh. Respecte a tot plegat i amb la situació amb la que estem, clar, tot just, els economistes més pessimistes ens diuen que encara no tenim massa idea del que vindrà, no sabem el que ens pot passar en els pròxims mesos. D'altres diuen que tot plegat estarà marcat per l'evolució de la pandèmia, per tant, bàsicament incertesa. Amb quin marge de futur o amb quina mirada de futur treballeu des de CIPO?
Bueno, nosaltres, doncs, evidentment, com tothom, vull dir, anem gestionant el dia a dia, vull dir, últimament els que ens toca gestionar, doncs, és una tasca molt complexa, molt complicada, més que res perquè ens dona la sensació tots plegats de que, bueno, de que no estem fent prou coses per al futur, que sí que les intentem fer, però hem de gestionar molt aquesta pandèmia, molt el dia a dia, per tant, ens hem d'abocar amb el que es tracta ara en aquest moment. Però, bueno, nosaltres, evidentment, totes les línies del pla estratègic nostres que teníem marcades i dissenyades per un futur, doncs no les aturarem. Nosaltres seguirem treballant. Això sí, aquest any doncs ja poca cosa podem fer, però que ara el 21, encara que estiguem en aquesta situació que tu comentes, que sí, que és veritat, i tots els economistes i tots els apunts nacionals i internacionals ho apunten, doncs serà un any complex i complicat el que... Però ho haurem de tirar endavant. És que no podem fer res més que anar tirant endavant. És que no ens podem quedar estancats sense fer res, perquè és que si no, el futur sí que el tindrem negre tots plegats.
Uh-huh. En aquest sentit, esteu pensant ja alguna d'aquelles inventives que traieu a vegades des de Cipó de sota les pedres, d'alguna idea de negoci que se us hagi acudit en aquest entorn de coronavirus?
Haurem de parlar amb el Mago Pop, a veure si té alguna cosa que es pot ajudar. No, és broma, és broma. A veure, algunes inventives. No, està tot escrit al pla estratègic. La veritat és que d'inventives, malauradament, doncs hi ha les que hi ha. Sobretot tenim que desenvolupar tot el tema de l'economia verda, tot el tema que teníem previst de tirar endavant dels residus. Tenim també per tirar endavant altres projectes que tenim en marxa, doncs de transformació del carrer Malaia, tenim... Clar, però són projectes que estem parlant de necessitat de molts recursos. I, per tant, doncs tot això el que farà serà que anem a poc a poc, amb bona lletra, no fos cas que tropecéssim i que tinguéssim un disgust. Per tant, ho hem de fer tot a poc a poc, amb seny, i cada cosa al seu moment. Però tirarem endavant segur, seguríssim.
Això esperem. Xavi Martínez, gerent del Cipó, gràcies com sempre per haver-nos atès als micròfons de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una forta abraçada.